A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia a Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
A primera hora del matí, que agents de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i agents de duanes estan immersos en un operatiu antidroga en el que hi ha diferents detinguts. Es tracta d'una operació que forma part d'una investigació a nivell nacional en la que diferents cossos de seguretat hi feien feina des de fa mesos. Durant el matí s'han fet registres a diferents punts de l'illa, en un domicili a Mó, un altre a Castell i una casa a Ciutadella. Els veïns dels habitatges han pogut veure avui imatges típiques de pel·lícula per l'ampli desplegament de vehicles i efectius policials. A aquesta hora del dia, l'operatiu i els escorcolls s'han acabat, però la informació està encara sota secret de sumari. Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca i Vetre Ràdio. És dimecres 29 de juliol.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle. Ara.
Avui és el Dia Internacional d'Estigre, Dia Mundial de Sal Lasanya, un plat de l'antiga Grècia i Roma que antigament s'anomenava lagum. També és el dia de les alites de pollo, de pollastre, un dels plats estrella de bars i restaurants de tot el món, sobretot establiments de tapes i menjar ràpid. I és Dia Internacional del Mal dels Mals d'Amors.
¿Quién es?
Soy yo.
¿Qué vienes a buscar?
A ti.
Ya es tarde.
¿Por qué?
Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta.
Jamás te pude comprender.
Vete, olvida mi...
Ai, els mals d'amors, una realitat de l'ésser humà que oscil·la entre l'amor i el desamor. Un tòpic que ha servit i serveix encara com a trama de milers de pel·lícules, sèries i programes de televisió. Axel Camarasa, com estàs? Bon dia.
Què tal, com va?
Hola, hola, espera que no te sentim bé.
Hola, què tal?
Molt bé, i tu?
Molt bé.
Has estat qualque vegada el protagonista real d'una història de mal d'amors?
Sí.
Sí, no? S'ho ha hagut de pensar.
No, però pensava la pregunta que volia dir, si havia sigut jo el protagonista real d'una història d'amors.
Si tu has patit un mal d'amors, bàsicament,
sí,
tothom.
Un desamor, no? En definitiva.
Sí, sí, un amor, un desamor. Mm. Sí, allò que de sentir que el teu cor es trenca en dos, saps? Que no es trenca, eh?
No.
No passa.
Ja,
no, o sigui, és un estat hormonal i psicològic que genera emocions fortes.
Com sí.
L'angoixa, la frustració...
El Dragon Khan.
L'ira... La tristesa,
sí.
La depressió, l'obsessió, la desesperació... Bé, un llarg, etcètera.
Tot això?
Tot això i més, eh?
Vols dir que és una cosa bona?
Depèn de com ho gestionis.
Sí.
És una cosa inevitable, però en les relacions humanes... jo
passen.
Vaig a donar consells, vale, pel mal d'amors.
Home, t'escoltem, doctora.
Sí
amor.
O no? Vinga.
Sí.
Primer de tot, molt important, evita el teu ex o la teva ex. Aquest és el número 1,
això,
bàsic.
Sí?
Evita'l.
Sí. Sí, 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 sí.
No hi contactis. No l'espiïs, ni pel carrer ni per les xarxes socials, perquè només et fas mal a tu mateix.
Sí, això sí.
No. De fet, millor fins i tot elimina el seu perfil. Així no hi ha temptacions.
Mm.
Que els humans ja sabem que allò de les temptacions mos va. Lo d'espiar-lo, seguir-lo pel carrer, no.
Lleig.
Perquè és molt lleig. Sí, sí, més avui ja saps, vull dir, no, no cal. Coses tòxiques, no. No posar la persona com a tema central de la teva vida. És un altre consell. Sabem que és dur, però s'ha d'avançar. Els amics aguanten un parell o tres de converses, però no us lamenteu tant, que fins i tot els amics es poden cansar.
I tant.
Així que aneu alternant una mica de drama i una mica de qualque altre tema. no sé, de la calor que fa, de...
Futbol.
El cas del futbol.
Sona
sí,
bé.
temes així un poc random que puguis anar contrarrestant, perquè és que si no perds l'amor i perds els amics també, saps?
¿Quién iba a pensar ayer un tipo como tú hoy se
despertaría enamorado? Controlar ses emocions, alerta sobretot amb ses emocions negatives, sa por, s'ira, la culpa. La culpa, i ho direm aquestes paraules, és molt cabrona, la culpa. Molt, perquè, clar, poden portar a problemes de salut mental, fins i tot. Consells, acceptar sa responsabilitat real de sa situació sense castigar-nos. Perdonar-nos a un mateix els errors del passat. Entendre que ses relacions humanes i d'amor són aprenentatges compartits. I és important controlar i gestionar ses emocions de manera positiva, perquè si et controlen ses emocions a tu, llavors ja podem entrar en situacions preocupants d'assetjament, de relacions tòxiques, podem passar del mal d'amors a una fatal atracció mútua. Si això passa, demanau ajuda a un professional. My life is brilliant, my love is pure. I saw an angel, of that I'm sure. Un altre consell, molt important, que va bé per molts factors de la vida que en Axel Camarà se'n fa, i en Tomeu en fa, no ho sé, jo també en faig, esport. Avui en xerràvem,
sí.
Avui matí.
Sí, sí, sí.
Alliberar l'hormona de la felicitat fent exercici és un consell molt bo. Ses endorfines, així curem el nostre cor, que està un poquet rompot, no?, si tenim aquests mal d'amors. I darrer consell, si pateixes mal d'amors, et pots consolar menjant una deliciosa lasanya. No et farà oblidar el teu ex, però li encantarà el teu paladar i t'aixecarà els ànims.
Això sí. Como después de la noche brilla una nueva mañana. Como después de la noche brilla una nueva mañana. Así también en tu llanto hay una luz de esperanza. Así también...
Va, Axel, que va la pregunta amb aquesta meravellosa cançó que mos posa en Tomeu Fiol amb aquest ritmasso. Quins són els amants frustrats que han fet història a Espanya gràcies a la literatura clàssica?
A Espanya, eh?
Bueno, al món.
Home,
canvia la cosa, sí, en
veritat. Jo el primer que
cert,
ha vingut al cap és...
No, perquè he canviat, vale, no. Sí, sí, són ells, són
Romeu
ells.
I
Romeu i Julieta, sí. És que primer anava a posar un dins d'Espanya, llavors he canviat a Romeu i Julieta de William Shakespeare, així que l'Espanya aquesta no era correcta, però bueno, també aquí, no.
Doncs he tornat a guanyar.
Molt bé, doncs guanyat teu. T'has quedat amb un mal d'amors. Apa, adéu.
La setmana que ve us enviaré una foto de Romeu i Julieta.
A què vols dir? On vas?
Allà. A casa
què
seva.
Dius? Vas a casa seva?
Vaig a casa seva.
Oh, però se'ls tens tan presents.
Clar.
Oh, quina història, eh?
Sí, sí.
Fantàstic. Doncs mira, cert. Els amants frustrats d'en Romeu i na Julieta, de William Shakespeare. Després parlem del premi. Ara anem a veure què tenim avui pel programa. Ens visiten a l'estudi dos mariners, tripulants del vaixell humanitari Aita Mari, que avui vespre organitzen una xerrada a la sala d'audiències d'esclaustre del Carme de Mos sobre la seva tasca de rescatar vides enmig del Mediterrani. Ja els tenim per aquí, l'estudi. També tenim a la professora Mariona Masip, que arriba de Barcelona. Ella fa feina a la Universitat Autònoma i ens presentarà el seu estudi sobre el present i el futur de la glosa menorquina, que ha estat possible gràcies a l'Institut Menorquí d'Estudis. Avui és dimecres, entrarem a descobrir la història de la gelateria Soldat, més concretament de la camioneta de gelat Soldat, i que des de fa 30 anys cada dia aparca la platja de la Mesquida oferint els seus gelats i granissats artesanals. Abans, però, en fem una uada a les notícies avui des de primera hora, que estan els companys dels serveis informatius intentant tenir la màxima informació d'aquest operatiu antidroga que s'està produint a Menorca, que ara ja està acabat, però que encara no tenim tanta informació.
Sí, de fet, ha finalitzat fa tot just una estona aquest dispositiu policial. S'han desplegat diversos agents des de primera hora del dematí en diversos punts de l'illa. És un operatiu contra el tràfic de drogues. S'han escorcollat també alguns domicilis i s'han afectat efectuat diverses detencions, tot i que encara no sabem quantes. La investigació es troba sota secret de sumari i continua hores d'ara dins les dependències policials. Es tracta d'una operació conjunta entre la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i també aduana, sense que això impliqui, però, que es tracti d'una operació internacional. Seguim pendents d'aquesta qüestió, però hi ha d'altres notícies que també marquen l'actualitat del dia, i és, per exemple, una d'elles que alguns cellers ja han començat la verema d'enguany a causa de les altes temperatures. Cada vegada s'avança més la collita de rem i l'inici de la producció de vi. Solen sortir a collir a les 6 del matí per poder aprofitar les hores en les quals no fa tanta calor. Això ho han fet aquesta mateixa setmana a la finca de Son Cremat. Sentim Núria Fullana, és una de les treballadores.
Està fent molta calor aquest any, ha apretat bastant i per això hi ha dues parceres que hem hagut de començar ja, també per tema pardals, que si no s'ho mengen molt ràpid. I sí, hem començat molt prest enguany per tema calor, sobretot, perquè ens està madurant molt ràpid. Fa anys començàvem 10 d'agost.
Es comencen a collir les primeres parcel·les, es troben en estat avançat i ja tenen, el rem ja té el grau de maduració que s'acerca. El moscatell, expliquen, és una varietat delicada que quan està a punt s'ha de collir. Joan Fullana és president de l'Associació Vida Menorca.
El rem madura més a de veres, la planta s'estressa més, la planta sofreix molt, no hi ha quasi canvi tèrmic de dia a la nit, fa que la planta no aturi, fa que la planta segueixi treballant, i ara és en el moment més fresquet, entre cometes, que el podem agafar. Nosaltres el agafam i ara mateix el processam. Vull dir, ara el premsarem, el despallarem, el premsarem i el posarem dins en depòsits, és most en fred.
Explica que sanitàriament ha estat un any bo, però les tramuntanades de finals de març han fet perdre brots de les parres. Al setembre faran comptes per veure com aquell episodi de vent ha acabat afectant o no a la producció. I acabem amb un apunt de la plana política, perquè el PP de Mol denuncia les precàries condicions en les quals es troba el mercat d'espeix. La climatització de l'espai està variada i funciona de manera precària des de fa 3 anys. Acusa l'equip de govern de no haver resolt aquesta situació en tot aquest temps. Els populars detallen que els venedors treballen a 32 graus, una dada que qualifiquen d'alarmant per un espai destinat a la venda de peix fresc. Expliquen que els ventiladors que s'hi van instal·lar no serveixen perquè assequen el producte i, a més, fonen el gel que l'ha de conservar. Sentim el regidor del PP, Antonio Airós.
Hem constatat que va haver una empresa que va fer un pressupost però que finalment no es va executar. I per això volem demanar al senyor Pons perquè els pressupostos del 2022 es va incluir una partida de 270.000 euros i els propers pressupostos de 2023 aquesta partida va desaparèixer. No entenem que l'Ajuntament no aporti una solució definitiva i eficient a un problema que ja ve de molt de temps enrere.
Traslladaran aquesta qüestió al Batla, Héctor Pons, en el plenari de demà dijous.
Aquestes són les notícies a aquesta hora del dia. A les 2:30 en Axel Camarasa tornarà al capdavant dels micròfons per acostar-vos a aquestes i d'altres qüestions amb ses que encara fa feina. Abans sí, també tenim més novetats d'aquest dispositiu policial antidroga. Gràcies, fins d'aquí una estona.
Que vagi bé.
Per cert, que te regalo, guanyador del concurs, uns bitllets per anar a Verona.
Ah, d'acord.
A conèixer
quants
la
bitllets?
Casa. Quatre.
Quatre bitllets.
Què et sembla? Et va bé?
Sí,
sí?
Perfecte.
Capeu tots? Perfecte,
sí,
doncs,
sí,
perquè
sí.
Coneguis la casa
de Romeu i Julieta.
Gràcies per participar. No li diguis a en Pere, però que t'ha fet aquest premi.
Ara que no en sent.
Ara que no hi és.
Ara que no en sent.
Fa calor, fa calor. Sí, com és habitual en aquests dies de l'any, avui tenim cel clar i assolellat, temperatures entre els 34 graus de màxima i els 21 graus de mínima. Es vent bufa fluix de llevant. En aquests moments tenim 31 graus a Mó amb una humitat del 58%, que fa que tinguem una sensació tèrmica de 34 graus. Canta profunda, sálvame de esta soledad. Les 12:18 minuts, pausa i seguim.
El dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és diversitat.
quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
El dia Menorca.
Seguim en directe, entrem en matèria. El govern balear ha posat xifres a les persones que han arribat a les costes de les nostres illes en els darrers mesos, fugint dels seus països en guerra. Segons les dades, des de l'1 de gener de 2025 fins al 24 de juliol del 2026 han arribat 11.055 persones a bord de 66 pasteres a totes les illes, fet que consolida la ruta migratòria entre Algèria i les Balears. Unes xifres que sovint escoltam a les diferents intervencions dels governs, també en els titulars dels mitjans de comunicació, però que no són xifres, són persones. I darrere de cada nombre hi ha una història dramàtica. Són 11.055 homes, dones, infants, amb nom i llinatge propi, que fugen de sa desgràcia, que cerquen poder viure en dignitat i tenir un futur, perquè d'allà on venen no en tenen. I això, si rellem dels que han arribat a terra ferma, perquè molts no hi arriben, perden sa vida a la travessia. I moren a les portes d'Europa, navegant per les aigües internacionals, hi ha persones que lluiten per salvar vides i per defensar el dret a la vida. Avui ens n'acompanyen dues als estudis d'IB3 Ràdio, dos tripulants del vaixell humanitari Aita Amari de l'ONG Salvament Marítim Humanitari. Pablo Jauregui, mariner i cuiner de l'Aita Amari, com estàs? Buenos días, bienvenido.
Hola, buenas, muy bien.
En Marc Pérez Cintas, mariner també de l'Aita Maris. Com va, Marc?
Hola, buenos días.
Bueno, amb aquest llinatge, Cintas, tens cosa menorquina, no?
Sí, sí, yo soy nacido en Mahón y vivo aquí. La familia de mi madre es toda de aquí, de Mercadal, de Menorca. Y sí, sí, soy de aquí.
Sí, que en Marc, menorquí, i en Pablo, del País Basc.
Sí,
así es. Bueno, estáis los dos aquí en Menorca hoy porque vais a dar una charla esta tarde a las 7:30 en la sala de audiencias del claustre del Carme de Moor. Rescatar el Mediterrani, el repte del salvament marítim a l'Europa antimigració. Quina és? ¿Cuál es la historia del Aita Mari? ¿Cómo se convierte en un barco humanitario?
Vale. El barco Aita Mari, bueno, antes de comenzar... El barco se compró ya con la idea de llevar al Mediterráneo, pero mucho antes ya habían empezado en las islas griegas, la isla de Quíos, ayudando atendiendo a estas pateras que llegaban desde Turquía a las playas. Y al principio pues empezaron como pudieron, poco a poco pues incorporaron una ambulancia y al final organizaron una clínica dentro de un campo de refugiados en Quíos. Digamos que fueron los comienzos de la ONG de Salvamento Marítimo Humanitario. Posteriormente, el barco Aita Mari, que por lo que se conoce mucho a la ONG también, se hizo con muchísima ayuda voluntaria, vecinal y bueno, con mucho apoyo de todo, de mucha gente, no sé, sí, desinteresada, vamos, que aportó muchísimo, ¿no? Y bueno, que hoy en día pues ya van por la 20ª misión, llevan navegando desde el 2017, se transformó completamente el barco y bueno, yo llevo unos casi ya 5 años, canitos navegando con Marc, estuve pues dos años y medio así, la verdad.
Uh-huh. Y bueno. Gracias a gente desinteresada e interesada en la vida y en el rescate de personas en estas misiones humanitarias que estáis en el Aita Mari. ¿Dónde está en estos momentos el Aita Mari?
Ahora mismo el Aita Mari está a 100 millas de la costa libia, está en plena campaña. Salió de Bilbao ahora un par de semanas igual, que hicieron por el 10º aniversario, subieron el barco hasta Euskal Herria, hicieron una serie de puertas abiertas y actos así. Y eso, ahora han bajado toda la península y ahora mismo pues están frente a las costas libias patrullando, esperando algún aviso o las circunstancias que se den.
¿Cómo es este trabajo, estas patrullas que se hacen habitualmente en estas aguas? ¿Esta es normalmente la zona, ¿no?, del Aita Mari?
Sí, bueno, va desde la costa paralelo a Túnez, bajando alrededor de Lampedusa, esa zona de allí. Esa zona se reparte un poco en zonas SAR, que son las diferentes franjas del Mediterráneo que están repartidas por estados. Cada estado tiene la responsabilidad de una zona SAR. Entonces hay una parte que sí que es italiana, entonces ahí operan las guardacostas italianos. Pero luego está la zona SAR Malta y la zona SAR nueva que se ha hecho, que es la zona SAR Libia, que ahí es como un vacío, no hay muchos barcos operando allí. Uh-huh. Entonces por eso se baja a esa zona y ahora están por ahí.
¿Y cuál es la situación de esta zona del mundo, de las personas que encontráis que están en el mar y que necesitan de vuestra ayuda y que rescatáis y ayudáis a acabar esa travesía? ¿De dónde vienen y cómo y qué sabéis de esas rutas en las que se embarcan?
Pues hay de todo, gente que igual sale aquí, ahí vienen de todas partes, ¿no? Entonces hay gente que puede ser que venga de Bangladesh y hacen una ruta muy larga o desde África subsahariana, y luego hay personas que vienen pues de Egipto, de la misma Libia o de Túnez.
Entonces, todo el continente africano, recuerdo una vez llegamos a tener 21 nacionalidades a bordo. O sea, por ejemplo,
21 nacionalidades. Sí. Cada nacionalidad y cada país de procedencia es una historia totalmente complicada, diferente. Y en los últimos tiempos que vemos que las situaciones por allí también se van complicando un poquito más. La situación geopolítica internacional está en un momento siempre delicado, pero en vez de mejorar, empeora.
Yo, antes de entrar a empezar a navegar en Aita Mari, tenía una idea de lo que estaba pasando, pero no era consciente, quiero decir. De la misma manera que tampoco sabía que había tantos conflictos, tantas guerras abiertas en el continente africano, por ejemplo, ¿no? Pero en todas partes, quiero decir, que hay cosas que no nos llegan, no nos llegan a diario, a menos que uno investigue y se interese, ¿no?
¿En qué momento, por qué decidiste embarcarte? Estás como cocinero, también marinero, desde hace unos años. ¿En qué momento y por qué decides embarcarte en el Aita Mari?
Bueno, realmente sí estudié. Estudié en una escuela náutica, una titulación, y quería hacer mis primeros pasos, darlos en esta dirección. Pero vamos, sobre todo porque me quedé, ¿no? Porque me enganchó mucho, la verdad. No sé, una sensación de compañerismo, de superación, una superación constante, quiero decir, de todos los problemas que te puedas imaginar. Y la sensación de estar ahí, pues, o sea, el querer estar ahí todo el tiempo, que todo lo que pueda dar, quiero decir, ¿no? O sea, quiero decir. Uh-huh.
Si esas informaciones nos llegan a la gran mayoría de población a través de las noticias, a través de personas como vosotros, que sois los ojos de experiencias y de rescates en el mar, y como dices, hasta que no lo ves no lo puedes creer, ¿no?
Sí, aunque a veces lo ves, tampoco te crees lo que estás viendo muchas veces de las situaciones que te puedes llegar a encontrar. Antes hablábamos de cómo se opera ahí, cómo es la situación en esa zona. Pues cada vez es más complicado rescatar en esa zona, porque cada vez se invierte más en infraestructura para los libios, que al final Libia es un estado fallido, no hay una garantía de derechos ni un estado oficial en ese territorio, ¿no? Entonces cada vez se invierte más en infraestructuras para ellos. Y al final lo que sucede es que los barcos europeos de rescate, ya sean oficiales o tal, no llegan, o sea, llegan antes las patrulleras libias, que digamos, que no los barcos de rescate. Al final, un rescate por parte de una patrullera libia no se puede considerar rescate si los están devolviendo a un estado, a un territorio donde se vulneran los derechos humanos, donde se les mete en prisión simplemente por ser extranjeros y donde hay situaciones de esclavitud real en esos países, en ese país, ¿no?
¿La Itamari está en aguas internacionales normalmente?
Son aguas internacionales, son fuera de territorio, sí, son aguas
libio,
internacionales.
Fuera de territorio, exacto, libio. Sí. Y una vez se hacen los rescates, se tiene la gente ya dentro de la Itamari embarcada y rescatada. Uh-huh. ¿Qué pasa? ¿Dónde vais? ¿Cómo es el momento que llegan a tierra y a qué país llegan?
Una vez, o sea, hay todo un protocolo, el rescate es nosotros, o sea, dentro del rescate, una vez tú tienes el aviso, tienes la embarcación a la vista, lo primero que haces es hacer una llamada por radio para que, o sea, tú al final no puedes operar sin autorización de, claro, de los gobiernos, ¿no? Entonces, una vez se hace todo el rescate, tienes la aceptación de que puedes rescatar, una vez rescatas y una vez tienes a todas las personas a bordo, hay toda una comunicación constante con el país seguro más cercano, que es Malta o es Italia. Malta no suele contestar a los avisos, no suele dar comunicación, entonces es Italia. Entonces, el capitán, el que está al mando, está permanentemente en comunicación con Italia y a órdenes de Italia. Antes, cuando estaba, antes de Meloni, si no me equivoco, la operativa era que tú ibas rescatando hasta llenar el barco, más o menos.
Más que nada era que no daban un permiso, no daban permiso para ir a puerto. Ahora lo están dando, te dan permiso para ir a puerto directamente, cuando la ley sería que deberían mandarte al puerto seguro, al puerto más cercano, al puerto seguro más cercano, pero realmente la realidad es que están mandándote a 3, 4 o 5 días de navegación, a 1000 millas, pero hay que darse cuenta de que la situación, igual el barco está abarrotado, la gente viene del viaje que viene, y es prolongar un estado, pues quiero decir, necesariamente, ¿no? Una situación totalmente innecesaria.
Claro, pueden haber situaciones que se requiera de una intervención médica, porque pasan y pasan,
claro,
días en el
mar.
Sí,
hemos llegado a tener evacuaciones médicas y tal en momentos puntuales, pero claro, cualquier cosa, cualquier situación médica, como tú dices, se puede agravar muchísimo, por ejemplo, viniendo de todo el recorrido que viene, ¿no? Y entonces, es una manera, o sea, sí, está todo agarrado con pinzas, quiero decir, técnicamente te dan puerto, técnicamente, pero te tienen fuera de juego, digamos, un poquito, y juegan a desgastar los recursos un poquito también. Al final, barcos de rescate como la Itamari, pues habrá unos 15 más o menos en Europa. Y hay veces que no hay, quiero decir, entre el mantenimiento, los desplazamientos y tal, a veces no hay barcos. ¿Sabes lo que digo? Pueden parecer, no sé si pocos o muchos, pero es que no cubren nada, quiero decir, ¿no? O sea, lo triste es eso, que llegamos hasta donde llegamos.
Claro, no es lo mismo tener un puerto, el puerto seguro más cercano es Lampedusa, está a unas horas de distancia de la zona de caliente, que digamos. Y no es lo mismo que vayas a Lampedusa, estés unas horas, desembarques y vuelvas a bajar, que te manden a Ortona, que está en el Adriático, a unas 900 millas de distancia de la zona caliente. Son 3 o 4 días de subida y 3 o 4 días de bajada. Eso también es un gasto de combustible muy grande, son una semana aproximadamente de tiempo que no está ese barco operando en la zona, y es una manera de no prohibir, pero sí dificultar hasta el punto de que no está, no, como dice Pablo, no estás en la zona, ¿no? Y igual no es lo mismo estar una semana entera patrullando por la zona y hacer 6 o 7 rescates seguidos de embarcaciones de 30, 40 personas, llenas el barco, vas a Lampedusa y desembarcas y vuelves a bajar. Lo que sucede ahora es que haces un rescate y una vez tienes comunicas, haces todo el protocolo y a lo mejor ese rescate es rescatado a 40 personas, que está bien, es importante, pero el barco igual tiene capacidad para 170 o 200, depende del barco. Entonces no es lo mismo subir a desembarcar a 30 sabiendo que siguen saliendo embarcaciones que esperarte por la zona, llenar el barco y salir, y subir y ir a puerto. Porque ahora cuando haces un rescate te obligan a ir, en cuanto ya tienes el puerto asignado, te obligan a ir a la máxima velocidad y sin alterar el rumbo a ese puerto, a consecuencia de que si no lo haces tienes una multa, una detención en puerto o el capitán un proceso judicial.
Importante toda esa feina que hacen las personas que se embarcan en proyectos humanitarios como la Itamari. En vuestro caso, cuando estáis en alta mar rescatando personas y cuando estáis en tierra ayudando a conocer todo lo que se hace en aguas internacionales, que es importante que vuestros ojos que lo han visto lo trasladen a las personas que no lo hemos visto, y esto es justamente lo que vais a hacer hoy en Exclaustra del Karma a las 7:30, puntuales ahí para poder explicar estas situaciones que habéis vivido y que son incomprensibles a día de hoy porque vulneran los derechos de las personas y que todavía tenemos la desgracia de hablar demasiado, incluso con conflictos que no tenemos ni idea que existen, porque ya sabemos que los medios de comunicación ponen el foco en uno, nos enteramos de ese, pero hay muchos más donde no está el foco de atención, o otros que están tan enquistados que nunca más se vuelve a hablar, pero que ahí siguen sufriéndole a sus habitantes. Gracias a los dos por estar este ratito con nosotros.
Muchas gracias a ti.
Muchas gracias.
7:30, nos vemos ahí en Exclaustra. Gracias.
Gracias. Están escoltant El Dia Menorca.
I amb sa paraula cantada vull declarar el meu amor per una illa que reserva i està en perill d'extinció. I la sent com una germana i de sa mateixa matriu. No hi ha distància prou llarga que em calli el que ella viu. I per saber el que em demana i m'abasten tancats ulls, jo tremol quan me confessa s'aigut de la mà. Ja vull que hi ha peixos que ja suren i a salbúfera dels graus se li mor sa Posidònia que preserva el litoral. Xerra de l'habitatge i me plora pel jovent que és qui no compta amb herència ho té molt, molt malament. L'aigua dolça no li basta i per assedegar tothom jardins i ses piscines són ses noves mines d'or. I jo li dic que són moltes que hi volem posar remei, que és qüestió de fer consciència. Ningú guanya, tothom perd.
Les 12:38 minuts, seguim en directe al Dia Menorca amb sa meravellosa veu de Nana Ferrer. I ara us volem presentar un projecte d'investigació. Anem a reflexionar un poquet sobre el present i el futur de sa glosa menorquina, perquè l'Institut Menorquí d'Estudis, a través de sa secció de Llengua i Literatura, presenta avui fosquetes resultats de l'estudi sa glosa menorquina com a patrimoni cultural amb valor socioeducatiu. Una investigació que ha realitzat sa professora de sa Universitat Autònoma de Barcelona, Ana Mariona Macià, CIP. Aquí li agraïm moltíssim que just hagi baixat de l'avió, gairebé, hagi vingut aquí als estudis d'IB3 Ràdio. Com estàs, Mariona? Benvinguda.
Moltes gràcies, bon dia.
Bueno, vens per presentar el projecte, te'n tornes a anar, això vol dir que deus tenir molta feina.
Bueno, i que no cal ocupar l'illa més del que està aquests dies, també.
Una bona consciència. I doncs, escolta'm, portes el llibre, aquest estudi que tens entre les mans, escolta'ns un poquet què analitza aquest estudi de la glosa menorquina.
Doncs mira, teníem ganes de mirar-nos la glosa menorquina, no només des de fora, sinó també des de dins. Sí que fa 10-12 anys es va fer ja un estudi per mirar com estava, que va ser un estudi d'Ainatur fonamental, i ara que han passat tantes coses, perquè han passat moltes coses, tant a la societat menorquina com en relació a la glosa, que ara explicarem, teníem ganes de tornar-nos-la a mirar, i la volíem mirar des de dintre, i no només com si fos un element aïllat, no? La glosa com a element patrimonial, com a element cultural, sinó que teníem ganes de veure què estava passant a dins, quines tensions hi havia, quins debats, i també com es relaciona amb els reptes de l'illa, que això també era molt important, no? Al final, la glosa no és quelcom aïllat del que passa a les persones i a la societat, i volíem veure com s'estava relacionant amb aquests reptes fonamentals que té l'illa.
Quina és l'evolució de la glosa menorquina en els darrers anys per entendre un poquet el present de la glosa i també aquests reptes dels camorralles?
Doncs mira, fa uns anys la glosa menorquina va viure un punt de gairebé extinció. Ara ja estem lluny d'això, perquè hi va haver un procés de recuperació molt important, on Miquel Ametler va ser una persona clau en aquesta recuperació, va fundar l'Escola de Glosa, i a partir d'aquí també es va fundar l'associació Soca de Mots, que ha sigut fonamental. Al final tenim teixit associatiu de persones que estan apostant per això, que la reivindiquen com a patrimoni, que no només l'estan difonent, sinó que també l'estan generant com a quelcom col·lectiu, ha sigut molt, molt, molt important. I ara una mica estem bevent els fruits de tota aquesta recuperació. I amb aquests anys que han passat, amb tota aquesta recuperació, han passat dues coses interessants. Una és que la glosa menorquina s'ha patrimonialitzat oficialment. Hi ha hagut tot un procés i ara ja està oficialment considerada com a patrimoni immaterial i com a bé d'interès cultural. I, per altra banda, a nivell social s'ha diversificat molt. Ara mateix hi ha, crec que és la vegada on hi ha més glosadors i glosadores, i és quan es fan més glosats. És a dir, s'ha consolidat molt aquesta base glosadora i també s'ha diversificat el tipus de propostes i fins i tot les maneres d'entendre la glosa. Per dir-ho d'alguna manera, el patrimoni, al final, és quelcom que estem reconeixent i que estem significant com que és important per nosaltres. No? No és una cosa que existeixi de manera aïllada, sinó que una cosa és patrimoni quan estem dient això ho reconeixem, això és important, això ens ho quedem i ho lleguem. I de patrimoni normalment n'hi ha com de dos tipus. Un és l'oficial i l'altre és el que la societat reconeix. Hi ha vegades que hi ha elements que estan oficialitzats com a patrimoni, però la gent no el reconeix gaire, i de vegades passa al revés, no? Que la gent reconeix una cosa encara que no estigui patrimonialitzada oficialment. En el cas de la glosa menorquina, en aquests últims anys han passat les dues coses alhora, i això és molt interessant.
Clar, clar, això és el seu paper com a patrimoni cultural viu, i això totalment. Li dona també una força en quant a tots aquests reptes socials i culturals de Menorca i de la glosa.
Totalment. De fet, un dels riscos que té de vegades el patrimoni és que es folcloritzi de manera que quedi com envitrinat, no? I que preservar-lo sigui com l'objectiu principal. En realitat, la glosa és una manera de relacionar-se i té valor també quan la societat menorquina la reconeix com una forma de ser i una forma de relacionar-se i una forma de llegir el món i una forma d'explicar-lo. I crec que això està passant. Està passant, però és veritat que amb els reptes de l'illa que hi ha i amb aquests debats, hi ha diferents visions sobre cap a on s'ha de portar. I penso que és interessant que, com a societat menorquina, se'n sigui conscient per poder també prendre decisions sobre cap on va.
Clar, molts ens venen a la idea aquest folclore que dius, no?, d'anar a veure com a turistes, que sempre un moment o altre de la nostra vida hem fet un viatge, evidentment, sí. I en farem un més d'un si podem, i veiem aquells llocs que són patrimoni, que uh-huh. s'acompanyen d'aquells patrimonis que són aquelles folclore que ja no ho fa sa gent,
però que es conserva un poc en més obra teatral del que va ser aquest folklore. A Somsa Glosa Menorquina no està ben viva i, a més, té tot un potencial també fins i tot es porta a les escoles, per tant, té un potencial educatiu, té un potencial en relacionar-se, també, evidentment, totalment, ses festes patronals de Menorca no s'entenen sense sa glosa, però més enllà de ses festes patronals hi ha molts moments de sa nostra illa, sa diada del poble de Menorca és un altre moment de posar en valor tota sa glosa menorquina i la trobem ja fins i tot a espais que no és un dia assenyalat ni un lloc assenyalat, però veiem una trobada de glosa.
Totalment, sí. I això, el curiós és que tot això està passant conjuntament amb altres coses que passen, com que, per exemple, es perden espais, no? Perquè també tot el que té a veure amb els glosats de taverna i de bars han estat molt important, però hi ha vegades que amb el canvi de propietat de bars, com en el cas que ha passat ara a Mascau, doncs aquest espai es perd, no? Per tant, per una banda es diversifiquen espais, però per altra banda ens anem topant constantment amb els riscos d'anar-los perdent també.
Clar, són riscos reals. En el cas d'Escau, per sort, les persones que ho duen i que estan al capdavant volen mantenir aquesta ciència. Sí que esperem, sí. Esperem que no, que es mantengui, que segueixi, perquè en principi les persones que ho han agafat continuen apostant per el mateix esperit i continuen amb les mateixes trobades.
Doncs me n'alegro perquè...
Sí.
Me n'alegro molt perquè quan vam tancar l'informe això encara no havia passat i de moment semblava que no ho mantindrien. Per tant, me n'alegro molt que hi hagi aquest relleu. Penso que és important també que hi hagi consciència més enllà de la comunitat glosadora, no? Perquè al final la glosa no és només qui està glosant ni qui està sonant, al final forma part d'una comunicació col·lectiva, no? És conjunta. Qui està escoltant també està formant part dels glosats, qui està apostant perquè hi siguin també està formant part dels glosats, i això és molt important.
Important també qüestions com la llengua, que també abordes en aquesta investigació.
Totalment. Estem en un moment de reducció de l'ús del català molt important a tot arreu i, a més, a Menorca passa té com tant el risc de la reducció del català com que, aleshores, quan s'ajunta amb altres llocs dels països catalans per fer força per reivindicar la llengua, també pot caure, hi ha aquest risc de la homogeneïtzació del català central, no? Per tant, la glosa és un espai no només d'ús, sinó també de reivindicació de la llengua i, a més, d'aquesta llengua genuïnament menorquina, no? Tot el que té a veure amb la sonoritat, amb les expressions específiques. I, de fet, és bonic perquè en moltes vegades en els mateixos glosats es parla molt de sa llengua, no? Es reivindica i es patrimonialitza, no? També es troba aquest espai de reivindicar-la com a pròpia.
Mariona, quan comença el teu interès en sa glosa menorquina? Fas feina a la Universitat Autònoma de Barcelona, ets catalana. En quin moment us posau en contacte amb l'Institut Menorquí d'Estudis i començau a fer feina per divulgar sa importància del present i del futur de sa glosa?
Doncs mira, és perquè les persones que hem estat implicades en aquesta recerca totes estem vinculades al món de la glosa, que això també ha sigut un valor afegit d'aquesta recerca. Penso que no ens l'hem volgut mai mirar des de fora, sinó sempre des de l'estima i des de dintre. I aleshores el que hem fet és que hem muntat un equip entre persones del Principat que estem vinculades a la universitat i a la recerca i a la glosa del Principat, des de l'associació Cor de Carxofa, en vincle amb persones de Soca de Mots. I per tant hem fet un equip mixte de 3 persones menorquines i 3 persones del Principat catalanes, i unes amb mirada investigadora, altres amb mirada arrelada aquí. La veritat és que ha sigut un treball molt bonic i també d'enfortir vincles.
I de tota aquesta feina, aquest treball, aquesta investigació i aquests vincles que s'han enfortit amb tota aquesta feina, avui presentar fruit i presentar totes les conclusions i reflexionar encara un poquet més amb totes aquestes noves dades que aportau i nous pensaments i investigacions, a les 7:30 a la seu de l'Institut Menorquí d'Estudis. Aquesta és l'hora i la cita?
Aquesta és l'hora i la cita. Fantàstic. Sí. I s'ha de dir també que, per mi és important dir-ho, que a part de la presentació de l'estudi, aquest estudi també és glosat, perquè una part molt important de la glosa aquí a Menorca és aquesta glosa de cas pensat, aquesta glosa escrita, que el que fa són cròniques d'esdeveniments, de notícies, i aquesta investigació també està glosada.
Idò, a les 7:30 allà mos veiem Mariona Masip, coordinadora del projecte d'investigació sobre el present i futur de la glosa menorquina. Gràcies.
Moltes gràcies
a vosaltres. Per compartir una estoneta amb nosaltres de ràdio, i quan tornis, ja saps, aquí tens que teva també.
Moltíssimes gràcies, que vagi bé el dia.
Seguiu amb nosaltres. Ara tornem.
IB3 Ràdio és història. IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que es fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
El dia Menorca.
Avui a comerços emblemàtics visitam la gelateria Soldati, un establiment fix al carrer Fontanilles del Castell, però que té una furgoneta ambulant a la cala de la Mesquida d'Amó, on en Pere Giver ha estat aquest dimarts que vespre per a visitar en Luca Soldati, propietari, i xerram una estona amb ell.
Hola, bon dia.
Vam a cala de la Mesquida, a la gelateria ambulant del Luca Soldati, envoltats de banyistes que van i venen de la mà a l'arena i de l'arena a la furgoneta gelateria d'en Luca per demanar gelats de mil gustos diferents. Luca, com ho va?
Molt bé, gràcies.
Són les 6 del capvespre, és hora punta, ara?
Sí.
No has parado ni un momento.
Bueno, es el momento, ¿eh? Julio agosto ahora es intenso. Hay algunas horas un poco tranquilos, pero estamos contentos.
A la furgoneta d'en Luca hi penja un cartell de 30 anys. 30 anys, ni Luca?
Sí, molt, eh?
¿Cuándo empezó tu vínculo con Menorca y cuándo empezó con los helados? ¿O qué empezó antes? ¿Tu relación con los helados o con Menorca?
Bueno, yo hacía helados también en Alemania y el restaurante heladería. Después me gustó mucho Menorca y vine, estudié allí al español privado. Y en cuanto vendí allí mi empresa, empecé con esta furgoneta y han pasado 30 años ahora.
A ver, ¿dónde naciste? Vamos por partes.
Yo nací en el lago de Como.
¿En el lago de Como?
En la costa, sí. Cerca, enfrente de Bellagio.
¿En el norte?
En el norte, sí. Entre Milán y Suiza.
Entre Milán y Suiza. Entonces, ¿cuándo empiezas a sospechar que te vas a dedicar a vender helados? Bueno, vender, ¿no? Fabricar helados, producirlos.
Bueno, yo cuando vine me enamoré enseguida de Menorca, di vía libre a mi antiguo abogado de buscarme un local, que era de Fontanillas, que aún tengo.
Y empecé, en Escastell.
En Escastell, empecé a alquilarlo, después lo compré y han pasado 30 años.
¿Antes de comprar esta furgoneta?
No. No, la compré, yo vine ya desde Alemania con la furgoneta.
¿La furgoneta la compré en Alemania?
Sí, yo ya era la intención de vender, fabricar allí y vender en la furgoneta. Después me encontré mi futura esposa y ahora ella está en la tienda vendiendo también.
¿Tu primer contacto con Menorca entonces con qué edad fue?
A 30 años.
A los 30 años.
Tengo 61 ahora.
¿No lo parece?
Se nota, se nota.
Tienes clientes. Nos paramos un momento. Luca, tú tranquilo.
Dime. ¿Qué tiene? ¿Helado o granizado?
¿Qué es granizado?
¿Granizado es una bebida?
No, helado.
No alcohol, ¿eh? Helado todo este. Coconut vanilla. Coconut. Y compré la furgoneta allí. Y vine aquí y empecé con los ayuntamientos y ahora solo vengo aquí. Por la edad que tengo no puedo hacer más cosas. Y Mesquida y es Murta.
¿Quién va a ser el teu primer contacte en Menorca? ¿Cómo el recordas?
El primer contacte era con un cliente mío en Alemania que quería hacer algo en Clamporter y vine y me enamoré de Menorca enseguida. Y cuando era el tiempo me organizé y empecé esta empresa desde el 95 y aún aquí estoy. Calidad y precio es lo que cuenta.
O sea, ¿te trajiste ya toda la familia entonces?
Ella con dos hijos, sí.
¿Cómo se llaman?
Gabriele y Luciano. Y mi mujer Sandra.
Gabriele y Luciano, ¿que nacieron dónde?
En Suiza. Y ahora Luciano está en Mallorca y Gabriele está trabajando en Suiza.
¿Y cómo es un día de cada día para Luca? Cuando te levantas un poco, ¿cuál es tu ruta por Menorca a día de hoy? ¿Cómo?
¿En verano o en invierno?
¡Ay, verano, a las tío!
Bueno, a las 6 de la mañana, cuando tenemos que hacer helado, estamos allí haciendo el helado, que el agua está más fría, que necesita mucha agua para las máquinas. Bueno, mucha. Normal. Adiós, gracias. Y después preparamos el granizado y sobre las 11:10 estoy aquí esperando a los primeros clientes.
¿Estás todo el día aquí a Calasa Masquida, eh?
7:30, sí, todo el día.
¿Y tu mujer está en Escastell?
En Escastell, tenemos abierto de 5 a 8 de la tarde, de lunes a viernes, y sábado domingo 11:30, 2, para los clientes que vienen a comprar medio litro de helado.
I per a una persona com tu, nascuda a Itàlia, que ha estat a Suïssa, que ha estat a Anglaterra, que ha estat a Alemanya, tu receta, la receta de Luca...
És personal,
és italiana. De dónde és? És tuya.
És mía personal y...
No se comparte.
Y no se comparte, no, a nadie, a ningún heladero.
Pero es tradicional, es artesano...
Artesano, sí, artesano, con calidad... Y podría ponerla más cara por la calidad, pero yo prefiero que las familias estén contentas y compren los 4 helados y no 2 porque es caro.
¿Cómo ha cambiado la Masquida en todos estos años? ¿Has notado un cambio en el tipo de turismo o es una cala que todavía conserva su esencia después de tantos años aquí dentro de esta heladería móvil, Luca?
Bueno, por la mañana tengo que decir que son de la península y turistas. Y sobre las 6 llega el menorquín. Sobre las 6 hasta las... Bueno, se queda más tarde, yo a las 7:30 me voy. Y hay más residentes, digamos. Y antes había muchos ingleses. Ahora hay los franceses que están conquistando la isla casi. Y los precios han subido a las estrellas, pero bueno, somos orgullosos de yo y mi mujer de haber conseguido llegar, superar crisis de COVID y todo, y llegar donde estamos ahora.
¿Cómo llevas el calor?
Soportable, hay bastante aire y va bien.
¿Se nota en la venta de helados este año el que hace más calor, que hay ya la cuarta ola de calor que estamos sufriendo esta semana?
Helado y granizado sí se nota. Los refrescos, como hace calor, no se venden tanto porque se lo llevan todos. Están bien organizados. Tal vez porque hay algunas playas donde no hay nada, entonces se venden pocos refrescos, pero granizado y helado bastante, sí.
¿Y comes un día Dan Luca a partir del setembre?
Relajado, en vez de venir a las 11, 12, 12 y media, me voy a las 5, más tranquilos.
¿Y vacaciones haces, supongo, que a partir que de octubre, noviembre, se alarga un poco la temporada del helado? ¿Cómo...?
Bueno,
¿Cuándo paras? ¿Cuándo dejas de vender? Y no sé si tienes tiempo de volver a Italia. ¿Cuánto hace que no vas al Lago di Como?
No, yo voy cada año a visitar a mis padres. Y como este año mi madre hace los 90 en octubre, entonces terminaremos a final de septiembre para estar con ella, que no es al 100%, no va bien al 100%, entonces me gustaría estar allí cerca. Nunca se sabe cuándo es la última vez que la veo.
¿Crees que vas a seguir muchos años más?
Este año es la última vez que tendremos esta furgoneta.
No me digas.
Y he comprado una segunda mano para sustituirla. Me duele el corazón, pero no se encuentran las piezas del motor.
De recambio.
De recambio y tengo miedo que se pase en agosto y pierdo todo el mes de agosto. Y entonces encontré una en Cantabria, fui a recogerla. En invierno la traeré a Mallorca de la empresa que lo hace todo homologado a la nueva furgoneta. Y esta es historia.
Así que se jubila la furgoneta, pero tú no, ¿eh?
No, yo no. Yo tengo que seguir. Hasta 67 hay tiempo.
Luca, muchas gracias. Un abrazo y a seguir.
Gracias a vosotros.
Avui a les 9, Cultura de Vorera, una nit amb Sinatra. Al final del carrer amb l'ample del que ho fa és el que vos recomanem per acabar el dia. Família, demà tornem. Amb forta abraçada. Come dance with me, what an evening for some terpsichore. Pretty face, I know a swinging place. Come on, dance with me.